Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nou matí complicat pels clients de Rodalies, especialment pels usuaris de les línies R2 i R11, els que venen del Vallès Oriental i les comarques de Girona. Aquests usuaris es veuen afectats des d'avui fins mitjans de desembre per les obres de l'estació de la Sagrera. Des d'ara, els trens finalitzen el recorregut a Sant Andreu Comtal i per arribar al centre de Barcelona han d'enllaçar amb la línia 1 del metro, la vermella, o a través d'uns busos llançadora que es porten fins a l'estació Sagrera Meridiana de Renfe. Bona tarda, sóc Carlos Losada i la primera prova de foc del dispositiu previst era aquest matí. No s'han produït incidències ni grans aglomeracions de persones. El que s'hi han pogut comprovar és que la major part dels viatgers opten per agafar el metro al lloc dels busos llançadora. Ara és l'hora vall i, per tant, tranquil·litat i poca gent. És la fotografia a l'estació de Sant Andreu, però a la tarda, a partir de les 6, quan la gent torna cap a casa, veurem com es desenvolupa la segona prova de foc en aquest primer dia laborable. Busquem ja l'última hora des de l'estació de Sant Andreu Comtal amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Hola, Carles. Bona tarda. Doncs sí, ara mateix més tranquil·litat aquí a l'estació de Sant Andreu Comtal, però aquest matí, en hora punta, doncs la fotografia ha estat molt diferent. Usuaris que acabaven el seu trajecte en aquesta estació i que havien de córrer literalment per agafar un bus llançadora que els portés cap al centre de Barcelona, que hem de dir que només passa cada 15 minuts i en hores punta. Per tant, fins a les 4 d'aquesta tarda no tornarà a funcionar. Això el que ha provocat és que molta gent optés pel metro per arribar a Barcelona, al centre de Barcelona. Han sortit de l'estació de tren, han caminat durant uns 3-5 minuts fins al metro de Sant Andreu, que en algun moment del matí, doncs la imatge ha estat la processó de gent direcció justament cap al metro, que hem de dir que ho ha tingut complicat per absorbir tot aquest alleu de persones en algun moment. Molts viatgers coincideixen en que ha estat un caos i en que el seu trajecte doncs ara serà més llarg, fins i tot el doble, i hauran de matinar més, com l'Ainhoa, que anava a la universitat i que reconeix que preferiria pagar.
D'una hora que podia fer, ara he de fer dos i, pues sí, ho comparteixo. Prefereixo pagar que no aquest abon gratuït perquè al final he de madrugar més i arribo tard.
La Conxi, que és una altra usuària, no sabia doncs, que hi havia aquestes obres a la Sagrera i de moment avui el seu fill no podrà fer el curs que tenia previst.
No sabia nada. Aparte no soy de la zona, vengo de Molins de Rei y bueno, ha sido un caos. Hemos tardado una hora. Que era para hacer un curso mi hijo y no va a poder hacerlo.
Doncs avui, com deies, és el primer dia laborable amb aquestes afectacions que duraran en principi fins al 2 de desembre i aquesta tarda nova prova de foc doncs, per tota la gent que estudia o treballa a Barcelona i que hauran de tornar cap a casa seva.
Doncs hem escoltat què hi diuen els usuaris de les línies R2 i R11 afectats per les obres a l'estació de la Sagrera des d'avui. Aviam què hi diuen també des de Renfe. Volem parlar-ho amb el seu portaveu, el senyor Antonio Carmona. Antonio, muy buenas tardes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, quin balanç feu des de Renfe de com ha anat aquest matí amb tots els canvis, amb tot l'allau de gent que s'han acumulat a l'estació de Sant Andreu?
Bueno, en primer lloc, demanar disculpes als viatgers que estan veient alterar la seva mobilitat derivat d'aquestes obres tan importants que s'estan donant a terme a l'àmbit de la Sagrera Sant Andreu Comtal. La valoració d'aquesta reprogramació és positiva perquè el pla de mobilitat establert està responent bé. A R2 i R11 han arribat o estan arribant a Sant Andreu Comtal i des d'allà derivem principalment a la línia de metro, a més. Hi ha un servei complementari de bus entre Sant Andreu Comtal i Sagrera Meridiana en hores punta i en hora punta també entre Granollers Centre i Sagrera Meridiana.
Aquest matí, els que som usuaris d'una d'aquestes dues línies, hem pogut veure com la gent majoritàriament va tothom cap al metro i molt pocs cap a aquests busos llançadora. Com és això?
És l'alternativa més ràpida, la línia 1 de metro creua Barcelona transversalment, només han de fer un transbordament i cada viatger adapta el seu desplaçament a les seves necessitats. Nosaltres el que hem fet des de principis d'agost és comunicar que hi havia una afectació, quina reprogramació i quines alternatives es donaven perquè el viatger no es trobés de sorpresa que hi havia una modificació.
Recordem, Antonio, si et sembla bé una mica, aquests busos llançadora, fins on arriben, fins on poden transportar l'usuari?
Aquest servei complementari es porta a Sagrera Meridiana. Per què Sagrera Meridiana? Perquè és l'altre gran intercanviador del nord de Barcelona, on allà el viatger disposa de trens R3, R4, R12, i a més la línia 5 de metro.
Del metro.
Tant de Sant Andreu Comtal com de Granollers Centre.
De com vagin aquests primers dies, amb tots els canvis que heu fet, amb aquestes reprogramacions, es podria fer algun canvi? O com ho veieu, això?
Nosaltres, a veure, des de primera hora hem estat al punt a estació de Sant Andreu Comtal, i distribuït per altres estacions, evidentment, però Sant Andreu Comtal com parada final de tots aquells viatgers que arriben a Barcelona. El volum de viatgers que arriben en tren, que després s'han d'encaminar a metro, hi ha hagut una comunicació constant amb els responsables de metro, que han dit que el seu servei ha acceptat bé la nova demanda que portaven arran d'aquestes obres.
El calendari d'obres preveu el retorn a la normalitat el 10 de desembre. És així?
L'11 de desembre, aquest retorn a la normalitat, haurà finalitzat aquesta fase a les obres de la Sagrera Sant Andreu Comtal. Les vies ja passaran per dintre de la Sagrera i a partir de l'11 de desembre ja els viatgers disposaran de la nova estació de Sant Andreu Comtal.
Aprofiteu, doncs, per remodelar aquesta estació de Sant Andreu Comtal, que queda, si no estic equivocat, completament soterrada, però això no vol dir que hi hagi també un consum elèctric, no? Que també hi ha un disseny molt perquè entri la llum solar, no, dins, Antonio?
Sí, s'ha fet de la manera més sostenible possible, una inversió molt important. És una estació completament nova, la part del vestíbul estarà dalt, i per accedir a les vies que ja passaran per l'interior de Sagrera, hauran de baixar escales, l'ascensor totalment accessible, totalment moderna i equipada per donar millor servei al viatgers de les diferents línies que passen per Sant Andreu Comtal.
Hi havia avui el primer dia laborable dels canvis, la primera prova de foc era al matí, ara queda la de la tarda, perquè suposo que ara hi ha molta més tranquil·litat, no?
Sí.
I menys flux de viatgers, també.
D'entrada a Barcelona, a l'hora punta, podem parlar de 6:30 a 9:30, ara ja baixa el volum de gent. La tornada és més esglaonada, i com que el viatger procedeix de diferents llocs, no és el mateix arribar a 1.500 o a 1.000 persones de cop que arribar de forma esglaonada a l'estació.
Molt bé, Antonio Carmona, portaveu de Renfe, estarem molt atents a com vagi aquests pròxims dies, tots aquests canvis tan importants, i d'entrada gràcies per atendre aquesta trucada de migdia COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda i moltíssima sort, Antonio.
Gràcies a
vosaltres. Obrim ja a aquesta hora l'àrea de serveis. A punt ja la previsió del temps del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que segueixi predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts, amb unes temperatures avui més altes, sobretot a zones del Ter Sud, amb màximes que arribaran als 29 graus a Lleida, capital de Girona, als 27 a Tarragona i als 26 a Barcelona. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de la component sud. Si parlem ara de la jornada de demà dimarts, esperem a Catalunya cels poc ennuvolats, amb alguns intervals de núvols alts i també tindrem intervals matinals de núvols baixos. A l'interior nord-est, durant la tarda, s'esperen núvols d'evolució diurna i no es descarten allà alguns ruixats o tempestes ocasionals. Per últim, les temperatures no canviaran gaire o podran baixar lleugerament, amb màximes demà de 28 graus a Lleida i a Tarragona. La màxima serà de 27 a Girona i de 26 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com està la xarxa viària? Hores d'ara li preguntem al Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. La veritat és que ara mateix parlem de molta calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes que poden anar sense grans incidències que ens compliquin la situació, afortunadament, ni accidents ni avariats que ens dificultin aquest trànsit. Per tant, com us dèiem, de moment, i com és habitual a aquesta hora, molta fluidesa també a la xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes. És tot des del servei cap a la trànsit.
Sintonia d'Esports COPE, José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, serà una setmana sense Lliga, primera divisió, però l'activitat no s'atura pas, el futbol.
Es buiden els vestidors, no s'atura l'activitat, no et preocupis, eh? A les 3:05 de la tarda, tota aquesta setmana i la vinent, Esports COPE serem puntuals com un clau, eh? Una Lliga que s'atura, efectivament, després de la jornada número 6, amb el Barça seguint l'estela del Madrid, a dos punts dels blancs, obrint la que serà, recordem, darrera finestra de seleccions abans del Mundial. Una actualitat, la Blaugrana, que ara mateix passa per la reunió de la Junta Directiva Blaugrana, on, si no, a Canaletes. Víctor Navarro.
Sí, el tema tracta és el futur de l'Espai Barça i l'empresa que hi haurà darrere d'aquesta mega construcció i mega obra, després de rescindir els contractes amb el despatx d'arquitectura Ideòleg, del que fins ara era l'Espai Barça, els japonesos Nikken Sekkei, el Barça canviarà
l'empresa que hi ha darrere, i seran els catalans Torrella Enginyeria. Abans, però, la Junta, que està reunida ara mateix, com deies, a la botiga del Barça de Canaletes, ha de donar el vistiplau, i per això avui s'han reunit en aquest enclau i seguint amb aquestes juntes itinerant, per cert, amb molts turistes a la porta, com imaginareu, perquè està a la Rambla de Barcelona, molts turistes i molta expectació fort veure el president del Barça. Quan acabi aquesta junta hi haurà comunicat anunciant que canvien aquesta empresa catalana de l'Espai Barça.
Recordem que fins a 18 futbolistes deixen el vestidor, eventualment, de Xavi Hernández. No es buiden tant els vestidors de l'Espanyol i del Girona, que marxen d'aturada amb sensacions no gaire bones. L'Espanyol es queda amb 4 punts després de la derrota al camp de la Real Sociedad, un partit marcat sobretot per l'errada del porter Álvaro, que va facilitar el primer gol d'Unostiarra. És el tècnic Diego Martínez tornant a tirar de fe.
Aquí somos un equipo para todo, para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Y como digo siempre, su entrenador, que soy yo en este caso, pues siempre al frente de en las derrotas y en los momentos de dificultad y malos. Hemos intentado y somos conscientes de ese tipo de errores que queremos subsanarlos, los jugadores los primeros. Es verdad que todos tenemos esa frustración y la sentimos y es una realidad, pero hay que seguir.
De tècnic a tècnic, perquè l'expulsió de Mitchell és una de les notes de la ressaca del Betis 2, Girona 1. Bon partit dels gironins, que es van arribar avançant al marcador, però que es van veure remuntats per 2 gols de Borja Iglesias. Sobre la seva expulsió, parlava el tècnic blanc i vermell.
Si hablamos de fútbol, vamos a ser de verdad, y los árbitros ya nos dijeron que estas situaciones no existen, que no se iban a pitar, y que se iba el VAR iba a intervenir. Bueno, no lo ha hecho. Y luego, en una siguiente acción, jugada de peligro, levantan y pitan fuera de juego cuando es 2 metros que no hay fuera de juego y le digo, parece que vais de verde, me equivoco, pido perdón por esta equivocación, pero tampoco es algo como para que me expulses, que ahora me echen 2 partidos, que no puedo hacer mi trabajo. Estamos ya pues en una situación incómoda.
Arrenca per fi la Lliga Femenina, ho va fer amb victòria del Barça a casa davant del Granadilla Tenerife 2-0 i del Levante Las Planas, nouvingut a la categoria, que va guanyar 1-2 al camp del Betis sumant els 3 primers punts de la Lliga. Pel que fa a la pàgina poliesportiva, sobretot la portada per la victòria de la selecció espanyola a l'Eurobàsquet, partidàs i exhibició davant de França per adjudicar-se una inesperada medalla d'or pels homes de Sergio Escariolo i el retorn de Marc Márquez al Mundial de MotoGP, el Gran Premi de l'Aragó de motociclisme, accidentat en retorn perquè va acabar provocant una caiguda de Quartararo. Márquez.
He visto las imágenes y dice, parece que lo vaya a tirar a posta hacia la izquierda. 1, es compañero de marca. 2, es un compañero de pista que nos llevamos bien. Y 3, que nunca haría esto en una recta. Y menos en la primera vuelta, que vienen todas las motos detrás.
Aprofitant que s'ha concentrat la selecció espanyola i ho ha fet sense el blaugrana Ansu Fati, la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, és aquesta. Ansu Fati hauria de tenir més minuts al Barça? Sí, 59,2%, no, 40,8%. En blanc i blau, patirà l'Espanyol per mantenir la categoria? Sí, 65,5%, no, 34,5%. I en clau Girona Futbol Club, preguntem si esteu satisfets amb la imatge de l'equip, tot i la derrota al Benito Villamarín. Està contenta el 53,8% de la parròquia, no ho està el 46,2%.
Més esports, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts. Esports Copa, gràcies, José Luis, perquè també ens...
Fins demà, Carlos.
Us escoltem i nosaltres tenim encara més notícies fins a les 3 de la tarda. Quan encara ressona l'èxit de la manifestació d'ahir a Barcelona amb milers de persones reclamant que el castellà també és la llengua vehicular, les escoles i instituts, el conseller del RAM, González Cambray, ha comparegut avui al Parlament per explicar tots els canvis que s'han posat en marxa aquest curs i els previstos en el futur. La marginació del castellà a l'ensenyament també ha estat present durant la compareixença de González Cambray, però nosaltres ens hem quedat amb el frec-a-frec entre el PSC i el Partit Popular sobre la qüestió. La popular Lorena Roldán ha deixat en evidència la socialista Esther Niubó pel seguiment que en matèria lingüística, diuen els populars, i també de drets, fan del nacionalisme català. Com ha anat tot plegat, Yolanda Canales?
Tot i que s'ha de dir que en el tema de la llengua el PSC ha passat de puntetes, però això sí, la diputada Esther Niubó ha retret al conseller González Cambray que polititzi aquesta qüestió, que amb segons quines declaracions reobri ferides i posi més llenya al foc, quan el Parlament, amb els vots favorables dels socialistes, va aprovar una llei que volia precisament, segons Niubó, pacificar les aules. Ha recollit el guant la diputada del PP, Lorena Roldán, que ha retret al seu torn a Niubó que parli de pacificar, i s'ha preguntat si és violent demanar educació també en la llengua materna, en aquest cas el castellà. Escoltem a la socialista Esther Niubó i a la popular Lorena Roldán.
Que estem profundament decebuts. Vostè no sé si és conscient que vam acabar d'aprovar una llei que va costar molt, amb un ampli consens, per pacificar les escoles i despolititzar la llengua, les llengües, i vostè aprofita la mínima oportunitat per posar llenya al foc, per tornar a fer política amb el tema, per fer provocacions innecessàries, com està acostumat a fer.
¿Violenta estudiar también en castellano? No, eso no es pacífico, poder estudiar en tu lengua materna, poder estudiar en la lengua oficial de Cataluña. Lo que eso ha ocasionado es una vulneración de derechos flagrante.
Vox també ha retret l'actitud dels socialistes que en donar suport a aquella llei al Parlament ha permès al govern esquivar la sentència del 25% de castellà. I el diputat de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, diu sentir-se sorprès pel fet que els socialistes expressin la seva decepció amb el conseller quan l'objectiu dels independentistes en relació a la llengua, ha afegit, sempre ha estat clara. En tot cas, i més enllà d'aquests retrets als socialistes, Ciutadans, PP i Vox han lamentat que el conseller González Cambray no escolti les famílies que aquest diumenge han sortit al carrer per demanar una educació bilingüe. El conseller s'ha limitat a dir en relació a aquest tema que hi ha una doble vara de mesurar quan es nega la veu a milions de persones que també han sortit a demanar la independència de Catalunya. Ho es demana per tot o per res, sentenciava González Cambray.
Molt bé, nou cap de setmana de descontrol i d'incivisme al voltant de la casa ocupada de Can Vies al districte de Sants-Montjuïc. Fa tres setmanes els veïns van denunciar una macrofesta i aquest cap de setmana, de nou, el soroll, els crits i la música a tot drap han trencat el descans d'uns veïns que porten aguantant els ocupes fa 25 anys, quan l'alcalde Xavier Trias, recordem-ho, i el tinent d'alcalde de Seguretat, Joaquim Forn, van cedir i van paralitzar l'ordre judicial de desallotjar aquest niu d'ocupació que és Can Vies. Ara, quan Trias sembla que vol tornar a optar a l'alcaldia de Barcelona, l'oposició municipal li recorda aquest episodi, però també li passa factura a l'alcaldessa Ada Colau.
Sí, perquè Trias va decidir aturar el desallotjament de Can Vies després dels greus aldarulls provocats pels ocupes i 25 anys després els veïns encara paguen les conseqüències d'aquella decisió. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana va tenir lloc una altra festa, aquesta casa ocupada, que va durar 9 hores, temps durant el qual els veïns van haver d'escoltar això. I no només són les molèsties que provoquen els veïns, sinó també que l'edifici es troba en mal estat, amb el perill que això comporta. Per això la líder de Valens, Eva Parera, demana a l'Ajuntament que actuï.
Puede caer en cualquier momento cualquier pared, parte del techo, que está en unas condiciones de salubridad lamentables. Sabemos que incluso hay niños durante el día que están allí. La administración, el ayuntamiento debe tomar cartas. Es la propietaria del edificio y no se puede seguir consentiendo estas molestias a unos vecinos que viven atemorizados por unos ocupas que, además, són violentos, són radicals.
Des de Ciutadans recorden que la permissivitat de l'alcaldessa de Colau amb el col·lectiu Ocupa és un fet habitual i això demostra que consenteix accions similars en altres locals ocupats, ho diu el regidor Paco Sierra.
No somos cómplices en absoluto de este desgobierno que hay en la ciudad para con este colectivo. Nosotros ya hemos llevado multitud de iniciativas, hemos denunciado las fiestas ilegales no solo en Can Vies, sino también en la antigua comisaría de Gracia, donde la señora Colau les paga la luz, les paga los suministros, les paga el alquiler.
En la mateixa línia es pronuncien des del PP que demanen que es desallotgi immediatament Can Vies, però a més, el portaveu del PP a l'Ajuntament, Òscar Ramírez, assenyala la passivitat de la Guàrdia Urbana.
Además, queremos aprovechar para denunciar una vez más la passivitat de la Guàrdia Urbana, que entendemos que debe tener instrucciones políticas, ya sea de la alcaldesa o del regidor del distrito, para que no actúen y miren hacia otro lado cuando los vecinos denuncian este tipo de molestias y actos de incivismo que no se pueden tolerar en la ciudad de Barcelona.
I tots els grups recorden que aquests casals ocupats continuen funcionant sense cap tipus de llicència d'activitat.
Moltes gràcies, Yolanda. Aquesta nova festassa de la que has parlat, una festassa fora de control dels ocupes de Can Vies, ha tornat a aixecar la indignació dels veïns d'aquesta zona del districte de Sants-Montjuïc. Tenim ara comunicació amb un d'aquests veïns. Ens demana que guardem l'anonimat. Veí de Sants-Montjuïc, veí dels ocupes de Can Vies, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Este fin de semana, de nuevo, otra gran fiesta de los ocupas de Can Vies. Lleváis, creo que, muchos años aguantando este incivismo y este descontrol de los ocupas. ¿Cómo lo hacéis? A ver, porque luego hablaremos más adelante, pero son ya casi 20 o 25 años de que estos ocupas son los dueños de toda esta zona.
Sí, a ver, la cosa está complicada. Es difícil vivir. La convivencia es muy difícil. Dos, tres veces al mes, pues hacen fiestas. Y esto no puede ser. Este último sábado, 9 horas seguidas, tambores, discoteca, y esto no puede ser. Nosotros no tenemos nada en contra,
contra la... Es decir, no tenemos nada en contra contra esta gente que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera dentro de un recinto legal. Que vaya a los bares. Que vayan a los lugares que quieran, pero que hagan las cosas dentro de la legalidad. Si no hicieran ruido, no tendríamos ningún problema. Pero es que no se puede vivir 9 horas con ruido el sábado.
Claro. Y esto hasta altas horas de la madrugada, me imagino que conciliar el sueño,
no,
imposible.
El sábado fue hasta 9:15. Hay que decirlo todo. Pero claro, el ayuntamiento no puede dar un permiso, si es que tienen permiso del ayuntamiento, porque si avisó al ayuntamiento... A 3 consellers avisamos que había esta fiesta y por ahora no hemos recibido ninguna respuesta de ningún conseller. Avisamos. El sábado va a haber una fiesta de 12 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Unos decibelios que esto no está dentro de la legalidad. Nosotros pensamos que a ellos también les beneficiaría que se hiciera algo, que se hiciera un proyecto que ya está hablado, pero el ayuntamiento aún no ha empezado a hacer nada. Por tanto, dime.
No, que supongo que cuando hay estas fiestas, estas macrofiestas, con tanto escándalo, llamáis a la Guardia Urbana. ¿Qué os dice la Guardia Urbana? ¿Viene o...?
No. La Guardia Urbana no ha venido nunca, jamás. Tenemos más...
¿Cómo que no ha venido nunca? O sea, no, causa unos malestares y no se presentan.
No, la Guardia Urbana a cambios no viene nunca, nunca. Esto lo discutimos en un pleno y ellos decían que sí que ha venido. Mentira. Si hablas con la policía a pie de calle, ellos mismos te dicen que no viene la policía aquí. Deben tener una orden, debes a saber quién, pero la policía aquí no viene. Tenemos todos los registros de las llamadas, todos. Todos, y no ha venido nunca la policía. Nunca.
Y me imagino que también habéis intentado hablar en alguna ocasión con este grupo de ocupas que viven aquí en Can Vies para intentar, bueno, reconducir estas situaciones. ¿Se muestran dispuestos a dialogar con vosotros, con los vecinos de la zona?
A ver, ¿no? ellos, realmente, no tienen la culpa. Si hacen algo que les dejan hacer, pues lo van a hacer. Nosotros hemos hablado con ellos, pero ellos dicen que hacen fiestas y claro, como no hay nadie que les dice que no, pues para ellos está bien hecho. Sí, es lo que decimos, es decir, ponerles algún sitio que lo puedan hacer, pero que no molesten a la gente.
Yeah.
Nosotros no queremos tirar a nadie de su sitio, pero por lo menos que no molesten a los vecinos. Aquello tiene que ser, si realmente, porque ellos tienen la excusa de que hacen algo por la sociedad, por el barrio. No, allí solo van ellos, incluso los domingos a veces solo van 6 o 7 personas, ponen a tocar la guitarra, hacerse una paellita. Es decir, a ver, ¿pero qué esto qué es? ¿Un chalet en pleno Sants para 6 o 7? Claro. ¿O para 20?
¿Creéis que hay cierta permisividad del ayuntamiento con esta gente?
No, cierta no, toda. Y lo decimos, no es de ellos la culpa, es del ayuntamiento. Hay unas leyes, los decibelios son los que son. ¿Por qué si yo en mi casa me salto alguna ley me vendrá la policía? ¿Por qué allí no? ¿Hay alguna razón? Porque si somos vecinos de segunda, que nos lo digan.
Si se hubiera desalojado este edificio cuando tocaba, ¿se acuerda usted hace 25 años, alcalde de Xavilletrías, concejal de seguridad, señor Joaquín Ford, tenían ya la orden judicial para que se desalojara el recinto y cedieron marcha atrás, de aquellos polvos, estos lodos?
Pero hay un proyecto hecho. Nosotros lo que protestamos es que se cumpla el proyecto que hay hecho. Llevan unas escaleras y el recinto este pasará a ser un recinto municipal. Pues que lo hagan. Hemos hablado con diferentes partidos políticos y han dicho que sí, que está en proyecto, pero mientras lo precintáis. Si nos decís que nos aguantemos, claro, pues que se aguanten ellos también, lo precintáis.
Y mientras tanto, los vecinos que estáis,
realmente... No hay solución, ya no. Nos han dicho que no hay solución.
¿Pensáis hacer alguna cosa o resignación?
Pues no. A ver, estamos estudiando el tema de denuncias. Lo que pasa que es lo que decimos. No denunciaremos a la gente que hay allí, porque ellos realmente, si les dan el permiso, no tienen la culpa. La cosa tiene que ir directa al ayuntamiento. No sé si esto lo dirá el abogado, si será directamente acusada Marserra, no lo sé. Pero necesitamos, nosotros lo que queremos es arreglarlo.
Soluciones.
Y que el ayuntamiento nos arregle.
Muy bien, vecino de Sants Montjuïc, de la zona de Can Vies, afectat per la, en fi, per aquest incivisme i per aquest passotisme dels ocupants de Can Vies i també amb la previsivitat de l'Ajuntament que els deixa fer el que volen. Veí de Sants Montjuïc, gràcies, molt bona tarda i fins a una pròxima ocasió.
Muy buenas tardes, gracias.
Molt bé, mentre això passa al districte de Sants Montjuïc amb els ocupes, l'alcaldessa de la capital catalana, Immaculada Colau, ja s'ha posat el xip de les eleccions i està accelerant els projectes urbanístics previstos en aquesta recta final de mandat. Si fa uns dies anunciava bombo i plateret la reforma dels terrenys de l'antiga fàbrica Mercedes-Benz, ara li ha tocat la transformació de tot l'espai de la Fira de Barcelona al recinte de Montjuïc. Vol tenir enllestida aquesta reforma l'any 2029, coincidint amb el centenari d'aquest recinte. Iria Salcedo, quin serà el primer gran canvi que veurem?
El primer canvi que es durà a terme al recinte firal serà la readaptació del pavelló italià en un poliesportiu municipal. El nou espai comptarà amb 4 pistes de bàsquet i 2 de futbol sala. La transformació del recinte també tindrà altres serveis i equipaments públics. Així ho ha explicat la tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, en unes declaracions per la CN.
No tinguis la sensació de creuar un espai fantasma, no? Que la fira deixi de ser un espai fantasma i sigui un espai de ciutat, en el que quan hi passis, quan el travessis, sentis que hi ha gent, que hi ha activitat tant econòmica com veïnal i comunitària, que hi ha equipaments, que hi ha serveis, no?
El nou plantejament urbanístic del govern municipal es votarà demà en comissió. Aquesta transformació de l'espai firal de Montjuïc es basa en el procés de participació veïnal. Janet Sanz apunta que un dels objectius és deixar enrere l'espai monumental actual.
Estem parlant de 22.000 metres quadrats d'equipaments públics i aquí el que fem és reservar espai per fer un CAP, un centre d'atenció primària, que també doncs, és una de les propostes fonamentals a desenvolupar, un equipament assistencial per la gent gran, un per persones amb discapacitat, amb diversitat funcional, una biblioteca i un espai veïnal.
La proposta municipal també preveu construir 500 habitatges públics, locals comercials i zones verdes i vials. Tot i els canvis, es mantindrà el 48% dels 135.000 metres quadrats de sòl firal.
Gràcies, Iria. Gairebé un mes després, l'home que va robar prop de 200.000 euros a un centenar de persones d'edat avançada quan traien diners de caixers ha entrat a presó. Els Mossos el van detenir el 29 d'agost com a presumpte autor d'un centenar de delictes d'estafa bancària en la modalitat de l'escalping i també dels furs. L'individu esperava que les persones d'edat avançada marquessin el número PIN secret per abordar-los a les mateixes portes del banc Marpuerto.
Sí, l'autor de 36 anys detingut el passat 29 d'agost aprofitava la vulnerabilitat de les víctimes per raó d'edat i per la seva manca de coneixements relacionats amb dispositius informàtics i acostumava a cometre els delictes en dates que coincidien amb el cobrament mensual de les pensions. És per això que les extraccions fraudulentes superaven gairebé en tots els casos els 1.000 euros fins al punt d'arribar a estafar a un centenar de persones d'edat avançada a qui hauria sostret prop de 200.000 euros. A Copi Catalunya i Andorra hem parlat amb el cap de la unitat d'investigació de Sant Martí, Xavier Pareta, sobre el modus operandi que utilitzava el detingut en la modalitat scalping i furts.
Aquesta persona el que feia era col·locar-se darrere de persones vulnerables, de persones grans, quan anaven a retirar diners del caixer automàtic i mirava el número PIN que teclejaven. Després s'acostava i amb una maniobra de distracció posava les mans a la pantalla, s'enredava una mica i agafava la targeta de dèbit o de crèdit o la llibreta bancària. Llavors les persones creien que el caixer estava espaiat i que s'havien passat la targeta. I ell, mentrestant, s'anava amb un caixer de costat moltes vegades i retirava diners d'allà i després marxava. Aquestes persones després entraven fins a la bancària pensant que el caixer s'havia quedat la llibreta i quan se revisaven les imatges és quan se veia que havia estat aquest autor que s'havien dut.
A més, des del cos de Mossos d'Esquadra insisteixen en la importància de la prevenció per evitar ser víctima d'aquest tipus de delicte, posant especial èmfasi sobretot en la gent gran sempre que hagin d'anar al caixer o a una entitat bancària.
Que treguin els diners dels caixers interiors més que dels exteriors, que hi ha més gent i estan com més acompanyats, que si s'acosta algú que els vol ajudar, que evitin que vingui aquesta persona, que retirin quantitats més petites de diners i si han de retirar una quantitat més gran que s'acompanyi per algun familiar o alguna persona coneguda i també quan surtin de l'entitat bancària que vagin en compte que no s'acosti algú, per exemple, a vegades es taquen amb algun líquid, s'acosta una persona amb el pretext de netejar-lo i el que fa és emportar-se el bolso o el moneder, evitar que no segueixin fins al seu domicili.
Recordar també que la investigació es va iniciar durant la segona meitat de l'any 2021, quan els Mossos van constatar un augment significatiu d'aquesta tipologia delictiva en tota l'àrea metropolitana de Barcelona i amb un increment substancial de denúncies durant el 2022.
I a Tortosa Mar hem de lamentar la mort de la treballadora d'un bingo durant un atracament aquesta passada matinada en el decurs de l'assalt. Sembla ser que també ha resultat ferit per arma de foc un altre treballador.
Sí, així és. Els fets han tingut lloc prop de la una de la matinada en un bingo situat a la plaça Corona d'Aragó de Tortosa, quan hi ha entrat un grup d'atracadors format entre dues i tres persones i han disparat amb arma de foc a un home que hauria quedat ferit per l'espatlla i a la sortida a una treballadora de l'establiment que malauradament ha mort. Ara el cas està sota secret d'actuacions i els Mossos ja han obert una investigació.
Fa un moment parlàvem dels ocupes de Can Vies, doncs fixeu-vos bé la notícia que ens arriba de les comarques de Girona. La policia local de Caldes de Malavella i els Mossos d'Esquadra han frustrat l'ocupació en bloc de 22 pisos situats en el mateix edifici del poble. Segons informa l'Ajuntament, dijous passat diversos veïns del carrer Girona i la policia van alertar al consistori que una trentena de persones havien entrat en massa en aquest bloc. L'edifici, que està buit, és de propietat privada i alguns dels pisos es troben en mans de bancs. Després de negociar durant hores amb els ocupes, l'alcalde Salvador Balliu i la policia van aconseguir que marxessin voluntàriament. L'alcalde assegura que situacions com aquesta no es poden permetre i reclama canvis legislatius perquè no es vegin vulnerats els drets dels propietaris. Arriba el moment de fer una pausa per la publicitat, per les bones recomanacions. Jo te n'explico primer aquesta. Mañana nos vemos en Sevilla porque el equipo de Mediodía COPE estaremos donde está la noticia del día, en el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas con el lema La Farmacia Unida en la Recuperación Sanitaria y en el 22 Congreso Nacional Farmacéutico que abordará el papel fundamental de los farmacéuticos en los ámbitos asistencial, social y digital con el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de España.
Estoy intentando pues comprar un poco más al día. Voy estirando lo que tengo en el congelador.
Quédese con una cifra, 22.000 millones de euros, que es 4 veces el presupuesto anual del Estado en sanidad, 5 veces el de educación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La inflación en el resto del año va a continuar alta.
Los 22.000 millones de euros son los que el gobierno ha recaudado de más en 2022 con respecto a 2021 gracias a la inflación y a los impuestos.
Sí, y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recte final de l'informatiu migdia, l'Agència Catalana de Consum ha obert 141 expedients i ha interposat 57 sancions a grans tenidors per no oferir lloguer social. El Departament de Treball vol reforçar la protecció cap a les famílies amb risc d'exclusió residencial amb un seguit de mesures com les que t'explica l'Àngel Lemus.
Aquest pla constarà de 19 professionals que s'encarregaran de protegir les famílies en situació de risc per exclusió residencial.
Els destinaran 1,5 milions d'euros i aquests professionals comprovaran una mitjana de 100 expedients per mes, comprovant que es compleixin les obligacions en quant a oferiment de lloguer. A dia d'avui, les entitats financeres tenen que oferir lloguer social abans de ficar una demanda d'execució hipotecària. El conseller Rodríguez Torrent ha valorat la feina de l'Agència de Consum Catalana.
Em permetran que aprofiti aquesta ocasió per subratllar l'actuació de control de mercat que està realitzant l'Agència Catalana de Consum en relació a l'obligació dels grans tenidors d'oferir un lloguer social a les persones en risc d'exclusió residencial.
Dels 19 professionals, 4 seran inspectors destinats al consum. 4 tècnics comprovaran requisits de les peticions. També hi hauran 7 instructors d'expedient i 4 treballadors per donar suport administratiu. El conseller ha parlat del que faran amb els diners per sancions.
La llei del 2022 preveu que aquest tipus de... i la llei del dret a l'habitatge, que les sancions per aquesta matèria redundin en polítiques d'habitatge. Per la qual cosa, en el cas, on el govern decidirà, òbviament, però hi ha diverses possibilitats.
El conseller també ha parlat que aquest pla tindrà una durada mínima de 2 anys i que s'invertirà 240.000 euros en una campanya perquè els ciutadans tinguin més informació i coneixement sobre l'exclusió residencial.
I a migdia, COPE Catalunya i Andorra, escoltem ara el publicista i col·leccionista d'art Lluís Bassat reclama a les administracions que posin fil a l'agulla per construir un museu d'art contemporani a Catalunya. Bassat diu que així és impossible donar a conèixer al món els nous creadors que podrien competir perfectament amb anglesos, francesos o americans perquè l'art contemporani català és boníssim. Iria Salcedo.
El publicista Lluís Bassat continua apostant per la creació d'un museu d'art contemporani a Catalunya on s'exposi el treball d'artistes catalans de primer nivell. Tot i així, tal com ha explicat el programa Converses, als seus 81 anys, creu que ha arribat el moment de traspassar la seva lluita als polítics.
Que els hi passava la pilota als polítics, que siguin ells que facin el que jo crec que han de fer, que és que Catalunya pugui ensenyar l'art contemporani català, que és boníssim. L'art català contemporani és tan bo com l'americà, o l'anglès, o el francès, o fins i tot el xinès.
El col·leccionista d'art també ha mostrat una incomprensió per l'odi al turisme que s'ha instal·lat a una part de l'Ajuntament de Barcelona i entre alguns ciutadans.
Aquest odi al turisme, o sigui, els jocs ens han portat turisme. I de sobte jo veig que les autoritats estan fent coses perquè el turisme no vingui, no? O sigui, no volem ampliar l'aeroport, no volem fer un hotel...
No
volem fer un hotel de 5 estrelles al Passeig de Gràcia amb la Diagonal.
Els creuers.
I no estem parlant de turisme de motxilla, parlant de turisme d'hotel de 5 estrelles.
En aquesta mateixa entrevista, Bassat ha assegurat que Barcelona està deixant escapar grans oportunitats culturals com ara el projecte del Museu Hermitage i ha recordat que ciutats com Bilbao són ara parada obligada gràcies al Guggenheim.
Notícia que s'arriba de les comarques de Girona. Salvament marítim, bombers, Mossos i Protecció Civil busquen des d'aquest diumenge l'ocupant d'una embarcació de pesca a prop del sector de les Alberes d'Empúria Brava, que es queda Empúries, a la comarca de l'Alt Empordà. La barca la van trobar buida cap a les 11 del matí d'ahir i es va iniciar la recerca del seu possible ocupant. A la nit es va interrompre aquesta feina i aquest dilluns al matí s'ha reiniciat, segons han explicat fonts dels bombers de la Generalitat. A la recerca hi participen helicòpters, embarcacions, submarinistes, sanitaris i també els GRAE dels bombers, entre d'altres. El pescador, un alemany d'edat avançada, va llogar una embarcació pneumàtica ahir al matí per anar a pescar a una empresa d'Empúria Brava. Els bombers van rebre l'avís, com dèiem, al voltant de les 11 del matí. Qui va alertar va ser la mateixa empresa que es va trobar a l'embarcació a unes quantes milles de la costa. Tanquem així el migdia COPE Catalunya i Andorra, però continua encara una informació, com cada dia a aquesta hora, Pilar García Muñiz i Àngel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.